15 milions o el que sigui d'aquest comptaria per aquest any del signing bonus, sí que podries calcular, tot així no hi arribaries, però vaja, això ja farem càlculs quan s'acosti al mercat d'hivern, perquè segur que el que diem avui no serà el mateix.
Fas bé de dir-ho, perquè jo estava pensant, home, doncs ara ja tenim resolt tot allò de si podem inscriure Olmo al gener i tot allò, perquè que la porta ho dona per fet, i jo també crec que serà així, però no només per Nike.
Exacte, ell ho dona per fet també, el president, que el podran inscriure, Dani Olmo, però no només serà per Nike, però també ajudarà en qualsevol cas. Dins del club ja s'estan preparant comunicats, declaracions i diferents històries per anunciar, bé, fer un anunci com cal de la importància que és aquest acord amb què ha arribat el Barça. Es parla de principi d'acord, però com diem, vaja, està tot amb Nike, diríem que està tot parlat el que s'havia de parlar, i per tant els pròxims dies ja per fi tindrem l'anunci definitiu, sí, d'aquest acord amb Nike.
Bé, doncs suposo que des de la part econòmica és evident que és una bona notícia, i des de la part de gustos d'estètics, jo diria que també anar al Barça amb Nike porta des del 92, oi? O sigui,
no, des del 99.
Potser 99.
99, abans de...
Ah, no, que va ser cap al 92. Clar, sí, teniu raó. Ara m'havia saltat la... Kappa va entrar després de Wembley, si no m'equivoco, i després...
Mira, el 97 encara era Kappa. Per tant, jo crec que Nike va entrar el 98. Perquè recordo la final de la Recopa...
Ronaldo.
4 de juliol del 1997, el primer contracte entre Barça i Nike.
La temporada 96-97.
Primer de Van Gaal.
Per tant, ara són 27 anys i anirem camí dels 30 i escaig quan acabi aquest contracte. Serà el 2038, hem quedat aproximadament.
Sí, més, a veure, tampoc ho tinc del tot confirmat, però sí que estem parlant d'un acord, d'un contracte llarg, que també aquest ha estat un dels punts de discussió, perquè Nike volia més anys, el Barça, evidentment, menys, i suposo que... Al final han trobat aquest acord que més o menys serà ampliat 10 més respecte al que tenien ara.
Serà interessant, tant si el tot costa com el Barça reservat, explicar interioritats d'aquesta negociació, perquè ha d'haver estat molt complicada. Recordem que el Barça va denunciar Nike, van anar a jutjats, el jutge li va tombar la denúncia al Barça, és a dir, i Laporta va fer unes declaracions en el seu moment molt dures contra Nike.
Bé, fins fa res Laporta parlava de proveïdor tècnic sense citar Nike, i em sembla que em refereixo a l'assemblea que va ser fa 15 dies, és a dir que, bé, fins que no ho han donat per tancat i barrat, que és el cas d'ara, hi havia una mena de guerra freda amb Nike, fins al punt que jo havia vibrat amb la possibilitat que portéssim una marca pròpia.
Jo també era de les primeres, sí, que estava emocionada amb la marca pròpia.
La tenien a punt i dissenyada. Jo crec que ara la poden ensenyar. Ara ja passa a ser...
Serà el moment d'explicar detalls de tota aquella marca pròpia.
Com diu el Bernat, hi ha molts capítols per Barça reservat.
No us perdeu el Barça reservat de dijous vinent. No hi haurà segurament xiquets
de la calçada. No sé si arribem per a tot el dijous que ve, però vaja.
I després ja desitjar que els dissenyadors de Nike, ara que hi ha un nou acord, doncs...
Que s'esmeren una miqueta.
Les piles una miqueta, sí.
Bé, hi ha de tot. No t'agraden les samarretes d'aquest any? A mi n'hi ha una que em sembla horrible, però la negra de l'altre dia... No. És veritat que no es veu l'escut, que és un detall no menor, però...
No, la negra està molt bé, no és cap novetat, perquè de negra ja hi ha anat molt al Barça, però la tercera equipació, per exemple, és impròpia d'un club com el Barça.
Home, a veure... Sí, impròpia és la samarreta aquella del ketchup de l'Atlètic Club, però aquesta...
L'altre dia em van renyar per dir que era horrorosa. Impròpia crec que és un estadi superior en la crítica.
La trobo tan horrorosa.
Hi haurà gent, Bernat, que se l'haurà comprada, aquesta samarreta.
Home, segur, sí.
Hi ha gent per a tot.
Deuen ser del Madrid.
Escolta, em van fer una que era com una mena de collage de totes les samarretes que... No us en recordeu? Una edició especial.
Però aquesta no la duien els jugadors.
No, però la van comercialitzar, que era una cosa, que era una agressió visual, i la van vendre i hi havia gent que se la va comprar, vull dir que per gustos els colors, i si ara esteu portant la tercera equipació i esteu pensant el Soler i el Costa no tenen ni punyetera idea, doncs esteu en el vostre...
Jo encara, el Bernat Soler els ha acusat de ser del Madrid, cosa que ho fes Gemma Herrero, perquè a més el Madrid...
No teniu bon gust, el Madrid.
El Madrid, bàsicament, jo crec que el Madrid sí que tothom es compra la blanca i...
La negra, la lila, també.
Una
rosa que també va tenir
èxit.
Sí, la fucsia. És veritat que en el disseny arrisquen poc, és un disseny.
Sí, bueno, i perquè... a poc arriscar amb una samarreta
blanca. Bueno, i perquè Adidas és com més clàssica, conservadora, sí, que Nike. I Nike no és només en el Barça, Nike en altres equips també és d'aquello de ves cada camiseta, cada samarreta, que és lo de golala.
Estem d'acord, no sé si és impròpia i digna d'un proveïdor del Madrid, però no, és discutible.
Deixa'm dir que tenia raó amb la seva memòria el Bernat, perquè el contracte es va firmar el 97, però es va activar, és a dir, la primera samarreta és la del 98 que comentaves.
Per tant,
és el 98-99, la primera.
Són 26 anys d'unió.
No, és la segona temporada de Van Gaal, perquè la primera encara van de capa, si no recordo malament.
Sí, el primer any de Van Gaal és amb capa.
Van jugar una Supercopa d'Europa amb el Borussia Dortmund.
I amb alguns dissenys impropis, també. Deixa'm que ho digui, que jo crec que capa ja sabia que marxava. La Laia ha fet gairebé un pit stop per atendre les seves obligacions informatives i nosaltres que li agraïm. Gràcies, Laia.
Després torno.
Ah, sí? No, ja no cal. No, estàs alliberada.
Doncs ja està.
Gràcies, Laia.
Adéu-siau.
Sis minuts passen de les 8. Avui és culpa de la Laia Tudel, que ens havia d'explicar tot això de Nike. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens explicareu al Catalunya Nit?
Doncs avui que puja la polèmica per la gestió que s'està fent i que es va fer, sobretot el dia més complicat de l'impacte de la Dana al País Valencià, perquè avui s'ha sabut que el president Carlos Mazón, a les hores més crítiques, quan ja hi havia un comitè de crisi reunit, ell estava dinant en un restaurant oferint hi ha una periodista al càrrec de directora de Televisió Valenciana, això està de punt de la Televisió Pública de València, que per cert han fet molt bona feina cobrint tot el que ha passat aquests dies, com a mínim és la impressió que des de la distància hem tingut això.
I com a premi igual es carreguen la directora.
Clar, ara si acaba passant ja semblarà que és una represàlia, però ja veurem qui cau abans, perquè Mazón també està molt a la corda fluixa, la seva ministra de Justícia i també molta polèmica per si desconeixia o no que es podien enviar les alertes als mòbils. Una hora abans ja ho estaven discutint el comitè de crisi, per tant molta polèmica, i això afegeix més llenya al foc de cara a la manifestació que han convocat demà una vintena d'entitats a la tarda a València demanant la dimissió del president del País Valencià, Carlos Mazón. Això el dia que el govern espanyol ha confirmat que hi ha 215 víctimes mortals de moment, per tant ha pujat una mica la xifra, i el ministre de Transport també ha explicat que hi ha 78 persones desaparegudes a hores d'ara. Per tant, 215 de mortes, 78 desaparegudes i encara 48 cossos per identificar. Avui que hem tingut també aquestes imatges de Cadaqués, de tot de cotxes que s'han portat la riuada, hem conegut una altra dada, i és que en els últims 15 dies Catalunya han estat els més plujosos des del temporal Glòria al gener del 2020. Per tant, feia més de 4 anys que no teníem una temporada de pluges tan forta. I atenció a aquesta història de corrupció, perquè és d'aquelles que criden l'atenció. Avui han detingut el cap de la unitat de blanqueig de la Policia Nacional a Madrid. Per què l'han detingut? Li han trobat a casa seva, darrere d'una paret, 20 milions d'euros.
Ostres!
El cap de la unitat d'antiblanqueig de la Policia Nacional.
No devia tenir problemes per blanquejar-ho, per coneixement de la matèria.
Sí, la seva companya també policia. En fi, 20 milions d'euros, que són molts diners en efectiu a casa, darrere una paret. Es creu que la majoria, la gran majoria, provenents del narcotràfic. Per tant, déu-n'hi-do. En fi, passarem també pels Estats Units, perquè Donald Trump comença a perfilar les primeres passes que vol fer un cop arribi de facto a exercir de nou la presidència, i avui hem sabut que ha triat com a cap de gabinet la que ha sigut la seva cap de campanya, que s'ha mostrat efectiva perquè les coses li han anat bé, que és Susie Wiles, i la Cèlia Cernadas, que la tenim a Washington, ens explicarà ben bé qui és aquesta dona. I dones són les que han dominat les nominacions dels Grammy per al 2025. Billie Eilish, Beyoncé, Taylor Swift, Chappelle Roan, Sabrina Carpenter. Les més nominades són totes dones, i amb 11 nominacions Beyoncé pel seu àlbum Cowboy Carter s'ha convertit en la persona, en l'artista més nominada en la història dels Grammy, perquè n'acumula 99 de nominacions. I per afegir un toc més de música també, aquest vespre actua d'aquí molt poc al Liceu Ludovico Einaudi, que segur que us sonarà aquesta melodia d'aquí molt poca estona, perquè és molt popular, fa bandes sonores i també amb el piano...
Aquesta és intocable, no? La de la pel·lícula d'Omar Sy.
Exacte, també ha fet aquesta banda sonora. Actua avui al Liceu i ens ho explicarà el Marc Ruiz.
Molt bé, doncs el Catalunya Nit, ben curull d'informacions de tots els apartats. A mi el de la paret dels 20 quilos és el
aquesta,
que
m'interessa sí.
amb diferència. Sí. Haig de mirar a casa si m'hi caben 20 milions en algun en va.
Ens ho prenem a conya. Però és increïble.
Però com tu vols prendre?
És el reflex del país en el que vivim.
Sortim i ens immolem aquí a la Diagonal, o com ho vols fer, Oriol? No hi ha una altra manera que...
Bueno, sí porten que unes setmanes maques,
sí que hi ha més maneres, però la meva d'autodefensa és prendre-m'ho a conya. Manel Elias, que s'ho prengui com vulgui. A les 10 l'escolteu i us ho explica.
Gràcies, exacte. Manel. Fins ara.
Pop-up vespre. Amb Sònia Gelmà.
I amb la Sònia Alvear repassarem els continguts d'aquesta primera hora del Tot Costa amb debats inesperats, Sònia.
Sí, mira, com ha dit la Gemma avui, hi ha hagut moments que semblava que us haguessin tret un queixal, alguns de vosaltres. Hem parlat de Cobercí, Caçador i sobretot també de Valde, d'aquí una mica de controvèrsia. També hem marxat a París, on Barroso ens ha posat al dia de l'afer Mbappé, que ens ha vingut a dir que no se sap ben bé què ha passat amb Mbappé, si realment el seleccionador francès és qui ha pres la decisió de deixar-lo fora. Diu que Mbappé no està bé i que ja li va bé, que necessita temps, que ja li va bé no anar amb la selecció. I ara la Laia ens ha explicat que hi ha hagut acord entre Barça i Nike, finalment.
Doncs tot això a la primera hora, encara molts més continguts a la segona. De seguida anem amb una entrevista molt interessant, però l'exclusiu digital del web i l'app de Catalunya Ràdio és a punt de començar l'Eurolliga al tot gira del Barça-Baskonia al Palau. Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Costa? Com estem, Jaume?
Sento ja de fons l'himne del Barça per un partit que es fa dir sí senyor, un Barça-Baskonia, i que a més ha de ser una revenja de la victòria dels bascos fa unes setmanes aquí al Palau.
I atenció amb una última hora, i és que el Barça, avui entrava Joel Parra a la convocatòria, i de fet, en fi, el Barça hi entra, Joel Parra, i qui en surt és Billy Hernán Gómez. Billy Hernán Gómez és el jugador descartat, recordem que és un dels dos jugadors que doncs, més guanya de la plantilla, aposta de fa dues temporades i que, doncs bé, per un partit d'Eurolliga no va convocat. És una sorpresa perquè, doncs, Yusuf Afol, que és un pivot que pràcticament no s'utilitza o s'utilitza poc, aquest juga.
És una sorpresa pel contracte que té, pel rendiment potser no tanta,
Claro, ho has dit.
Potser, bé, havia d'arribar el dia i ha arribat ara en la seva segona temporada al Barça. Doncs mira, una mica de picant aquest Barça-Baskonia, perdó, que de seguida arrenca... Trata d'arrencar-lo.
Por Dios. Agafa el relleu.
Tot bé, Costa?
No,
una mica d'aigua, veu una mica d'aigua.
Macià, web i app de Catalunya Ràdio, l'Eurolliga, el tot gira d'aquest Barça-Baskonia. Bona transmi.
Que vagi bé, una abraçada, amics.
La tutoria, pista número 4.
Aquest personatge ha marcat més de 150 gols i l'han entrenat, entre d'altres, Ancelotti i Simeone. Qui és?
Ha marcat més de 150 gols i l'han entrenat Ancelotti i Simeone. El teniu clar?
Jo he enviat un nom.
Ja has enviat? Oriol, no?
No.
Gemma, no?
No.
Molt bé, doncs d'aquí no res la resolució d'aquesta tutoria. Ara, aquesta entrevista a tomb del Real Societat Barça que us havíem anunciat.
Me llamo Suárez Gurruchaga y aunque parezca mentira viéndome aquí en un escenario, yo he jugado 15 años, los últimos 15 años como futbolista profesional. Y aunque parezca mentira viéndome en un escenario, yo he jugado en primera 4 años en la Real. Digo que parece mentira viéndome aquí, pero parece más mentira si me veis pegarle a un balón. Dios, yo he sido subcampeón de Liga con la Real. Soy muy malo y tal. 2002-2003, subcampeón de Liga. Sé que hay mucho subcampeón aquí. Subcampeón de Liga de las Estrellas.
Aquest que escolteu és Suárez Gurruchaga. Com ell mateix ha explicat, jugador de la Real Societat en el seu moment, subcampió de Lliga també en aquella etapa, i tot i que, com veieu, ara és capaç d'explicar-ho amb humor, va viure una experiència realment traumàtica, amb depressions, tocs i situacions de problemes de salut mental diversos que li va ocasionar el futbol. De fet, fa uns mesos va sortir un llibre titulat, no podia ser d'una altra manera, Subcampeón. Suárez Gurruchaga, bona tarda. Arratsaldeon.
Bona tarda, bona tarda.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias.
¿Qué queda de aquel Suárez subcampeón de Liga, aquel Suárez que soñaba con ser futbolista grande?
Bueno, lo explicamos en el libro Subcampeón. Yo cumplí mi sueño de jugar en la Real en Primera División, lo cumplí a los 19 años y después no supe gestionar pues aquella, bueno, toda la presión que conlleva jugar en Primera División. Al fin y al cabo nadie te prepara para esto, o nadie te preparaba para eso, ¿no? Te preparaban para saltar, para rematar, para darle con la zurda, con la diestra, pero nadie te preparaba para gestionar que 30.000 personas te vieran o te juzgaran cada domingo, ¿no? O que la prensa hablara sobre ti, te puntuara cada lunes después del partido. Y yo no supe gestionar todo esto y, bueno, pues por ello pues empecé a tener problemas de salud mental como ansiedad, depresión y, como has dicho antes, trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Qué queda de entonces? Bueno, pues han pasado años, he trabajado, he ido a terapia, he pedido ayuda y, por suerte, pues bueno, ahora estoy muchísimo mejor que entonces y gracias a ello pues hemos podido escribir este libro en el que bueno, en modo cómico puedo contar todas estas vivencias que fueron traumáticas.
Uh-huh. En el libro lo explicas, pero vaya, tú llegabas a desear no verte como titular en el equipo, ¿no?
Sí, yo cuando debuto ese primer año todo va bien, juego todos los partidos, la prensa habla bien sobre mí, el público me quiere. El segundo año empiezan a ir las cosas un poco peor y bueno, y sobre todo porque yo creé muchas expectativas. Yo escuchaba, cuando tenía 20 años, escuchaba que yo era la nueva perla de la cantera, un tío que podía ser leyenda en el club, etcétera. Creé muchas expectativas y después me vino el miedo a no poder cumplir esas expectativas. Entonces yo salí al campo con 30.000 personas viéndonos y yo temblaba, ¿no? Yo no quería ni ver el balón, ¿no? Porque todo para mí era vida o muerte. Tenía miedo a fallar, miedo a decepcionar. Y poco a poco pues prefería estar en el banquillo que jugando. Es decir, para mí era un alivio cuando el entrenador daba la alineación, el 11 titular, y yo no estaba ahí.
En tu biografía deportiva tienes títulos en selecciones inferiores con gente como Casillas, como Xavi. Por tanto, no mientes cuando dices que eras un proyecto de jugador de altísimo nivel y con grandes expectativas. ¿En qué momento se tuerce todo?
Bueno, se tuerce, pues como te digo, cuando debuto pues todo va más o menos bien, pero yo ya empiezo a sentir el miedo, ¿no? El miedo a fallar, el miedo a decepcionar. Sí, en categorías inferiores pues yo pude ser campeón de Europa, medalla de bronce en un Mundial Sub-17, pues con Casillas, con Xavi. Es verdad que apuntaba maneras, pero después el miedo se apoderó de mí y eso te bloquea, ¿no? Te bloquea y yo siempre después he creído que fracasé como futbolista porque llegué a Primera División y después acabé pues en segunda B, tercera división. Creí que el fracaso era ese, pero me doy cuenta que mi mayor fracaso fue que bueno, cumplí mi sueño y no lo pude disfrutar, ¿no? Es más, lo sufrí el haber cumplido aquel sueño y creo que ese fue mi fracaso, ¿no? Entonces, ahora, pues gracias a la Liga de Fútbol Profesional, bueno, suelo ir a equipos de fútbol de primera y segunda para hablar de mi experiencia y un poco transmitirles eso, ¿no? Que joder, pues intenten disfrutar, que no les bloquee el miedo como lo hizo conmigo, ¿no?
Uh-huh. Sobre estas charlas que has hecho con jugadores de primera, de segunda, ¿crees que el problemas de salud mental están más extendidos de incluso lo que nos esperamos o nos imaginamos?
Totalmente. Después de este libro publicado hace ya un año, he recibido muchos mensajes privados de exfutbolistas, excompañeros míos y futbolistas en activo ahora, que se sienten muy identificados, no tanto con el trastorno obsesivo-compulsivo, porque yo, bueno, mi problema de salud mental fue muy extremo, ¿no? Pero sí al tener miedo, ¿no?, dentro de un campo, ¿no? Miedo a fallar, no querer jugar. Y claro, esto me lo transmiten ahora gente que ha jugado más de 200 partidos en primera, que yo los sentía y los creía fuertes, seguros de sí mismos, y me trasladan después de leer el libro que se sienten identificados y que han pasado por momentos de esos en los que no querían jugar y sentían alivio cuando el entrenador no les ponía, ¿no? Yo hace pocos años cuando la pandemia, el COVID, y se jugaron partidos sin público en los estadios, yo pensaba, lo primero por mí, pensaba, yo jugaría mucho cuando era futbolista, jugaría muchísimo más tranquilo sin público y estaba seguro que habría jugadores de primera y segunda que jugaban mucho más tranquilo en la época de pandemia que cuando había público, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, sí es verdad que está más extendido de todo lo que la gente cree. se habla mucho más ahora, por suerte. Hay muchos futbolistas y deportistas que salen y lo cuentan, y bueno, yo creo que esto ayuda no solo a futbolistas y deportistas, sino a gente que lo puede estar pasando mal y ve a sus referentes decir, oye, no estás solo, esto te puede pasar y le puede pasar a cualquiera.
Suárez, antes decías, te preparan para chutar, pero no para, para asimilar toda esta presión. El hecho de que ahora, particularmente en el caso del Barça, se esté tirando de futbolistas muy jóvenes, adolescentes, jugando a primer nivel, ¿te parece preocupante desde el punto de vista de salud mental o esto no tiene edad?
Hombre, yo siempre he pensado, bueno, están debutando gente pues como Yamin, Cubarsí, 17, 18 años. Yo debuté a los 19, que pues es parecido, ¿no? Era un crío también. Y siempre he creído después, cuando he reflexionado, he querido reflexionar, que para triunfar a esa edad, en primera y con toda la presión que hay, más en un equipo como el Barça, hay dos maneras. O eres mucho más maduro de lo que te toca en ese momento, o eres un inconsciente, ¿no? Inconsciente quiero decir que no te des cuenta realmente de lo que supone fallar en un campo, ¿no? Porque yo era muy consciente de que si fallaba y el rival metía gol y perdíamos, era muy consciente de que media provincia al día siguiente se iba triste a trabajar. Y claro, esto te bloquea. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ahora veo gente muy joven, 17, 18 años. También entiendo que los preparan mejor. Ahora sí se toma en cuenta el tema de la salud mental, y yo entiendo y quiero creer que a chicos tan jóvenes como ellos pues los preparan para antes de ponerlos en un terreno de juego, o que están encima el psicólogo o terapeutas para ayudarles a gestionar todo esto. Estoy seguro que les ayudan mucho más que hace 20 años.
La parte positiva de tu caso, si es que tiene alguna parte positiva, es que años después te has tratado, no sé si lo digo bien, pero entiendo que estás curado, incluso te lo puedes tomar con humor, como escuchábamos al principio. En el libro relatas casos que en el momento son dramáticos, pero que ahora incluso son graciosos, como el de no pisar las líneas del campo, etcétera, etcétera.
Desde luego. A ver, para los que no conozcan el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, bueno, son obsesiones muy irracionales, pensamientos intrusivos que te llegan, repito, pues obsesiones irracionales. Yo, por ejemplo, tenía que cruzar todas las líneas con el pie derecho, porque si no lo hacía así, pues me subía la ansiedad, creía que podía ocurrir algo malo. O yo tenía TOC de contaminación, es decir, me daba miedo tocar cosas o gente por miedo a contaminarme. Imagínate ser defensa central en un equipo de primera, uh-huh, o en cualquier equipo, y no querer acercarte demasiado al delantero por miedo a que te contamines con su sudor, ¿no?
Claro.
O imagínate ver sangre. Yo veía una herida de un rival y me alejaba, ¿no?, creyendo que me podía contaminar. Entonces eran obsesiones muy irracionales que no podía controlar, y que me hicieron sufrir mucho, pero claro, ya cuando coges un poco de distancia, pues son situaciones muy cómicas también, ¿no? Claro, pues que un jugador de primera esté jugando un partido y tenga que cruzar las líneas con el pie derecho, pues es un poco de sketch de Mr. Bean, ¿no? Mirándolo con distancia, ¿no? En ese momento lo sufrí, y mucho, pero ahora con distancia, y no sé si curado, pero bueno, estando mucho mejor que antes, desde luego, pues bueno, soy capaz de reírme de ello. Incluso es un consejo que daría a gente que nos escuche que tenga TOC. Creo que es importante poder reírnos de nuestras obsesiones, porque al ser tan irracionales estas obsesiones y no poder controlarlas, el humor lo que te hace es coger esa distancia y te hace ver mucho más fácil que esa obsesión es irracional e ilógica, ¿no? El humor ayuda mucho eso, a coger distancia y a desdramatizar. Entonces, incluso daría este consejo a gente que nos esté escuchando con TOC, de que, bueno, aunque esté sufriendo, intente reírse un poquito de sí mismo y de sus obsesiones, porque le ayudará a coger esa distancia.
Uh-huh. ¿Tus compañeros se daban cuenta en ese momento, o era una cosa que llevabas tan en secreto que nadie se percibió de tus... De esta conducta con TOC?
Lo escondía demasiado bien, y es lo que le pasa a mucha gente con TOC, ¿no? Lo que pasa es que las obsesiones te hacen compulsionar, como te digo, pues a no tocar a gente, o lavarte las manos 40 veces al día, o cruzar las líneas con el pie que quieres que cruzar. Claro, te causan mucha vergüenza todo esto, porque primero, yo cuando hacía todo esto no sabía que era TOC. Yo creía que me había vuelto loco, y punto. Entonces intentas esconder todo esto. Ya gastas muchas energías compulsionando, pues imagínate escondiéndolo, ¿no?, en un vestuario, en la calle. Y yo lo escondí demasiado bien, como hace mucha gente con TOC. Y lo escondí demasiado bien, digo, porque ojalá antes se hubiera dado cuenta alguien y me hubiera, bueno, como hizo mi madre en un momento dado, ya, porque ya no se lo pude esconder, y mi madre me llevó a un psicólogo, ¿no? Uh-huh. Y fue lo mejor que hice en mi vida, porque el psicólogo, la psicóloga en este caso, le puso nombre a lo que tenía, esto es TOC y hay una terapia y podemos tirar para adelante, ¿no? Y ya solo ponerle nombre a lo que te pasa, pues es muy importante, porque repito, yo lo que creía era que me había vuelto loco, ¿no? Entonces es importante ponerle nombre a lo que te pasa, al problema que tienes.
Uh-huh. Y con la terapia y con también el humor, como decías antes, te rescataron. Te he leído en alguna entrevista que explicabas que llegaste a odiar el fútbol. ¿Sigues ahí en ese punto de no poder ver ni partidos o ahora ya vuelves a estar interesado en la Real, por ejemplo?
Mira, pues yo, el fútbol era mi pasión cuando era niño. Como os he dicho antes, cumplo mi sueño de jugar en primera y después lo detesto, lo odio. Y durante muchos años yo prohibía en mi casa, por ejemplo, que en la tele pusieran fútbol, ¿no? Porque sufría viendo fútbol y lo odiaba. Y ahora, gracias a primero un monólogo que he estado haciendo durante años, hablando sobre mis vivencias futbolísticas y mis pequeños desastres, yo hablo de mis penaltis fallados o expulsiones o goles en propia puerta, pequeños dramas que me hicieron sufrir mucho en su momento, cuando he conseguido reírme de todo esto, pues bueno, he podido coger esa distancia, como os decía antes, y hacer las paces con el fútbol. Primero con el monólogo y después con este libro llamado Subcampeón, en el cual pues sí, he sentido que he hecho las paces con el fútbol, conmigo mismo, incluso con la Real, ¿no? Y entonces pues ahora sí, sí, veo fútbol, no soy apasionado, pero veo fútbol. Y además, pues bueno, seguramente igual no sabéis esto, pero es algo que me hace mucha ilusión. Y es que hace 2 semanas ya se repartieron, la Liga de Fútbol Profesional. Sí. He adquirido más de 1.200 libros para repartirlos entre los equipos de primera y segunda, a todos los jugadores de primera y segunda, este libro llamado Subcampeón. Y joder, para mí, volver al fútbol profesional de esta manera, probablemente aportando mucho más de lo que pude aportar cuando jugaba en primera, pues bueno, me hace mucha ilusión y me hace hacer las paces con el fútbol.
Pues es una buena medida de la liga que ojalá sirva para futbolistas que se puedan encontrar en una situación como la tuya. Has hecho las paces, pero ir domingo a Noeta tampoco tanto, ¿no?
lo veo en la tele. Mira, veo al Barça también. No sé si sois del Barça o del Español, y no sé, o del Girona.
Bueno,
no sé,
de los dos.
De todos los catalanes.
No. Eso es. Bueno, pues ahora pues que el Barça está bien también, pues sí, me gusta ver al Barça. Y a la Real lo veo. No voy mucho a Noeta, pero lo veo por la tele, lo sigo y bueno, sí, todavía no tanto para ir a los partidos y tal, pero poco a poco seguro que me voy acercando.
Doncs poc a poc, diumenge no hi serà, diumenge viurem aquest Real Societat Barça a Noeta, segurament més endavant el Suárez Gurruchaga podrà tornar a veure l'equip de la seva vida des d'un terreny de joc. De moment va fent passes i aquesta última combinació, en col·laboració amb la Lliga es del tot positiva. Suárez, muchísimas gracias. Es que ricasco, un abrazo fuerte.
Moltes gracias.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Mar o muntanya, seny o rauxa, a Parlem ho tenim clar. Si ens deixen triar, els catalans ho triem tot. Triem tenir cobertura al 99% del territori, navegar a velocitat 5G, el millor cinema en català en Filmin i l'atenció al client líder segons l'OCU. Parlem. Si pots triar, ho tries tot. Ara per 46,90. Truca al 1713. Finisher, de Kern Pharma, és el suplement nutricional oficial de la Volta Ciclista a Catalunya. Finisher. Rendiment i recuperació per superar els teus límits. Més informació a finisher.es.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer.
A classe.
A la feina.
Al comerç.
Al mercat.
A les xarxes.
De festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Les biografies que no t'explicarà ningú més que en Peyu, en Jair i la Neus. No emeses mai per antena. El Búnquer Confidencial, un llibre que val més adquirir abans que el treguin de circulació. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Gairebé dos quarts de nou del vespre, després d'aquesta conversa amb Suárez Gurruchaga, tornem a l'activitat competitiva, aquest Real Societat Barça de diumenge a les 9 a Noeta. Un estadi, Sònia, que en el seu moment va semblar que el Barça hi perdia sistemàticament durant uns anys i cada cop...
Sí, la famosa maledicció de Noeta, sí, recordeu, correcte. Perquè a més, de manera inexplicable, en els millors temps del Barça de Guardiola, del Barça de Tito, no hi havia manera de guanyar Noeta. El cert és que la Real Societat no guanya el Barça Noeta ara des del 2016.
Que fa 8 anys.
Que va guanyar 1-0... aquell dia, des d'aleshores, si vols que repassem...
No, no cal. L'any passat era un partit de 3-0.
Sí, sí.
El pitjor partit de la temporada passada va ser a Noeta.
Sí, és el del gol d'Araujo?
Correcte.
Sí, sí, és veritat.
Però és la demostració...
Van ser 80 minuts d'un tapigol de la Real.
I segur que hi ha hagut victòries del Barça on el Barça ha patit molt, eh? Però és veritat que en els últims anys la Real Societat ja no està guanyant el Barça.
Continua sent un camp difícil. L'any passat el Barça podia haver estat esclafat i va acabar guanyant per 0-1. I, en canvi, en l'era nefasta, recordo un partit amb Guardiola que crec que el Barça al minut 5 guanyava 0-2 i va acabar empatant a 2.
Jo recordo un 3-2 en contra.
3-2, no?
Un gol de cap.
Hi ha un 3-2 el 2013, que és amb Tito, i el 2-2 que refereix al Costa és el 2011, amb Guardiola, efectivament.
Però és un partit que el Barça comença 0-2, res, gairebé de sacada inicial i acaba empatant. En fi... insisteixo en l'argument, a mi em continua semblant, tot i que la Real no és la de la temporada passada ni de broma.
Però tampoc és la Real de principi de temporada.
Tampoc.
Va guanyar Girona, va guanyar Sevilla molta solvència, ahir va perdre 2-1.
Podia haver guanyat,
perfectament. Tot i que ahir em va sorprendre que a l'Europa League està fent moltes rotacions i ahir va sortir amb l'equip de gala. I un partit a la República Txeca a 3 dies de joc contra el Barça que sortís amb l'equip de gala no va descansar ningú dels titulars.
Que crec que estan bastant mal classificats.
Estan en 4 punts, però queden 4 partits. Jo crec que la Real entra a la següent entre els 24 primers.
La Real va jugar ahir precisament, o curiosament, a l'estadi on va debutar i el van veure per primera vegada de forma més o menys pública Marc Casado, al camp del Victoria Pilsen, no?
Crec que sí.
M'ha vingut al cap, perquè com que la Real va jugar... Jo, quan penso en Victoria Pilsen, penso en Marc Casado, que va aparèixer aquell dia, i després ja gairebé mai el vam tornar a veure, els que no seguíem amb el Barça Atlètic, com és el teu cas.
Doncs casualitat.
2-4, victòria del Barça aquell dia, efectivament, 1 de novembre de fa un parell d'anys.
Casualitats de la vida. En fi, a veure com va aquest partit.
Quants partits ha guanyat la Real aquest any, però a Noeta? Jo crec que un o dos màxim, eh?
Va golejar el València.
Sí, però per exemple, recordo que va perdre contra el Rayo a casa les primeres jornades, si no la primera. Aquest any a Noeta va guanyar el Madrid en un partit increïble.
Ja també era perquè la Real golejés el Madrid.
Però no va guanyar. És que la cosa és aquesta.
Li falla el davanter centre.
Sí.
T'ha jugat Ibarzábal, ara juga l'Oscarsson aquest, que per mi és un nano molt futur, però s'està començant a adaptar. Mm. És el que els falla al davant del centre.
Sí, sí. Bé, doncs veurem...
Però molt bon equip, molt bons jugadors.
Sí, sí. Bé, és un equip que els últims anys s'ha guanyat l'admiració de tots i que fins i tot en dies com el partit contra el Barça de l'any passat, que va acabar guanyant el Barça amb aquell gol d'Araujo, la sensació és que quin equip per treure's el
una barret. Sola victòria a casa de la Real Societat d'aquesta temporada.
A la Lliga, eh? A la Lliga.
Sí. Per tant, deuen ser 5 o 6 partits ben bons, perquè som a la jornada.
Només va guanyar el València, 3-0, el 28 de setembre.
Molt bé, doncs que mantinguin la línia diumenge, a més amb aquest afegit que la Real jugava ahir la nit a Eslovàquia i, evidentment, tindrà molt menys descans que el Barça, que va jugar dimecres.
Dimecres. Sí, sí, he corregit el Bernat dient a la Lliga, però no, en general, en totes les competicions.
Perquè l'Europa League, jo vaig estar
clar,
dient
l'Europa League, sí, han perdut també. Sí,
això
sí.
Serà diumenge, demà a 4:45, Getafe-Girona. Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda. Millor que hi vagi diumenge, perquè el partit és diumenge, perquè ens l'han canviat.
Ah, tens raó. Últimament no sé què em passa amb els partits del Girona, que els col·loco malament al...
I a més has dit 4:45?
No, no, és a 6:45. Sí, sí, sí. No,
diumenge, 6:45. No sé. Però, Costa, si vols que truqui Tebas o faci alguna cosa, que vols jugar demà...
A mi em va bé quan a tu et vagi bé jugar, i si ha de ser diumenge, doncs diumenge.
Doncs jugar, potser hi ha dies que no li va bé jugar, també.
No, m'he fet un embolic pensant en el partit de l'Espanyol, que sí que era demà i que no serà demà, com sabeu. Ara en parlarem amb el Sergi Andreu. Doncs aquest Getafe Girona de diumenge a 6:45, com l'afronta Mitchell?
Doncs l'afronta preocupat perquè diu que està passant el pitjor moment de la seva trajectòria com a entrenador pel que fa referència a la gestió d'equip. Diu que és molt fàcil fer alineacions perquè té el que té, però sí que és veritat que amb la situació que li ha tocat viure de molts i molts lesionats i amb molts jugadors molt carregats de minuts, doncs diu que li està costant. De cara al partit de diumenge contra el Getafe, no es recupera cap jugador. És veritat que ja fa dies que estem explicant que Sigankov i Solís estan a punt de reaparèixer, però avui ha tornat a insistir que no vol arriscar, que no vol que cap jugador es torni a lesionar i que tot ho deixarem per després de l'aturada.
Víctor i Solís és una mica precipitat i pensem que després de l'aturada és molt millor. La gent està bé. Jo sempre he dit que el jugador fa i dona tot la seva millor versió al camp i per això estic feliç perquè el jugador dona el 100%, però a vegades no arriba per guanyar partits com l'altre dia. Però tothom està preparat per el diumenge, un partit molt difícil, molt complicat. Només hem de continuar i després de l'aturada veure si tenim més jugadors per poder competir.
Ucraïna havia convocat en principi Sigankov, després l'han alliberat i per això el Girona doncs tampoc el farà jugar demà llista i viatge cap a Madrid.
I aniria a la mar de bé arribar a l'aturada, doncs tan sí. Esperada per Mitchell i pel Girona, amb una victòria davant d'un Getafe que tampoc no està fent una bona temporada. Solà, gràcies i bon viatge.
Molt bé, adéu.
Qui no jugarà aquest cap de setmana, això sí que ho dic bé, Sergi sí. Andreu, bona tarda,
és
l'Espanyol. Recordeu, havia de jugar contra el València demà a 6:45 i la petició del València fa que aquest partit hagi quedat ajornat, de manera que entre aquest no partit i l'aturada l'Espanyol s'estarà 3 setmanes sense jugar.
20 dies sense competir, que són molts, per tant, una situació, la que viu l'Espanyol, força anòmala. A mig camí entre el que podria ser una aturada per seleccions i unes vacances, perquè són 3 setmanes des del derbi fins a Girona. El club ha modificat alguns entrenaments, però poca cosa més. No està previst res extraordinari, com a molt un partit amistós, evidentment, amb el filial a la Ciutat Esportiva. Hem parlat amb el gironí Lluís Sala, que és preparador físic, després de passar pel Girona de Machín, ara pertany a l'estaf tècnic de Paulo Sousa, i s'ha trobat recentment en una situació semblant. Sala ens alerta que tants dies sense competir poden passar factura.
Sí, òbviament, després de tant de temps sense competir, una miqueta es perd el ritme de partits. No hi ha millor entrenament que l'específic, i el que t'ho dona la competició doncs no t'ho dona cap altre entrenament. Un entrenament en el que facis un partit amistós, ja sigui entre els membres de la mateixa plantilla o amb el filial o amb algun equip de la zona, no té el mateix nivell competitiu que un partit oficial, però bueno, sempre és millor jugar un partit amistós que no pas doncs estar en tot aquest període sense competir.
I sobre com afrontar aquestes aturades llargues, compta amb això que ens explica.
El que pot passar és que vulguis fer moltes, moltes, moltes coses perquè dius que tens molt de temps, molt de temps, molt de temps i que et puguis passar de càrrega. Jo el que faria és intentar mantenir el microcicle competitiu com si anéssim a competir cada cap de setmana. És a dir, mantenir la mateixa estructura d'entrenament setmanal com si anéssim a competir. D'aquesta manera doncs, ens assegurem que l'equip doncs, pugui arribar a les millors condicions en els propers partits i intentar, sobretot, que no se'ns acumuli molta, molta càrrega perquè després això doncs, ens pot ocasionar doncs, alguna lesió.
Com a cosa positiva, Manolo González recuperarà molt probablement la gent que té tocada en aquestes 2 o 3 setmanes, com ara Grajera, Pol Lozano i Cumbola.
Doncs una manera diferent d'encara aquesta aturada i un plantejament interessant el que feia el Sergi amb la col·laboració del Lluís Sala per veure com pairà l'Espanyol tanta inactivitat. Ja són prou estranyes les aturades per equips que no tenen un calendari molt carregat. Doncs imagina't si a sobre no jugues el partit d'abans.
Que per cert l'Espanyol només té un internacional, que és Kral, que ha marxat amb la República Txeca, la resta estan tots aquí.
Bé vist així, pots aprofitar per corregir i treballar altres històries. Aquí sí, amb gairebé tota la
plantilla. Que bona falta li farà, d'altra banda. Eh?
Ara és aquell moment que la gent del nostre entorn diu i tu què, què fas, vacances, no?
Exacte. Sí, sí.
Bé, al Sergi li preguntem permanentment, això. Sergi, gràcies.
Apa, adéu. Hola.
Això pel que fa a la lliga masculina, a la femenina. Hola de nou, Sonia Oleart.
Hola.
Aquest cap de setmana ve carregat amb partits que es fan mirar.
Sí, llevant Badalona a Madrid i el Barça que visita l'Atlético de Madrid a la Lliga F, s'enfronten els quatre primers classificats. El llevant Badalona és quart amb 14 punts, a 5 del Madrid, que és tercer amb un partit menys. El partit començarà a les 4 de la tarda. Avui podíem parlar amb la jugadora de Llevant Badalona, Itziar Pinillos, que creu que, malgrat que no són les favorites, pot passar qualsevol cosa perquè estan, diu, en un molt bon moment.
Parte a priori de favorito, pero se nos está viendo como un equipo revelación, se nos está viendo como un equipo que va haciendo caer las cosas mejor. Y bueno, al Madrid creo que lo primero, con las ganas que vinimos, con la ilusión que tenemos por seguir sumando, por seguir arriba y principalmente pues con mucha voluntad, con mucho esfuerzo y con nuestras armas que tenemos, que al final somos un equipo bastante potente.
A dos quarts de set, Atlético de Madrid-Barça, segon contra primer, sense, atenció, Fridolina Rolfo, que té una lesió a la cuixa esquerra i estarà dues setmanes de baixa, per tant, també es perdrà el partit de Champions a dimarts. Les Blaugrana tenen 4 punts de marge sobre les madrilenyes, diumenge també jugarà l'Espanyol amb el Granada, les de Saramon Forte busquen sortir de la part baixa de la classificació, són antepenúltimes, i també aquest cap de setmana, atenció, Jordi Costa, arrenquen els quarts de final de la Lliga Femenina dels Estats Units amb el Washington Spirit de Jonathan Giraldez com un dels protagonistes, i diumenge disputen els quarts de final contra el BFC al davant, una vella coneguda de Giraldez i també amiga teva, Sisato Xoala. Aquest partit el podràs seguir per Esport 3.
Amb qui vas, Costa? Amb Xoala o amb Jonathan?
Fa més anys que sóc assisatista que giraldista, per
doncs
tant
no passa res.
Aquí anirem amb Assisat.
Esport 3.
Molt bé.
Podràs veure-la.
Doncs n'estarem pendents, com també d'aquests tres duels amb representació catalana, sobretot el Barça Atlètic de Madrid, l'Atlètic de Madrid-Barça, que pinta... Són dos dels equips més potents de la Lliga amb diferència.
Sí, és cert que circumstancialment l'Atlético és segon per davant del Madrid, però el Madrid té un partit menys, és a dir, que en realitat el segon de la Lliga virtualment acabarà sent el Madrid.
L'Atlético de Madrid en l'última jornada va empatar al camp de l'Espanyol, si no...
Sí, 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 l'Espanyol Atlético de Madrid. Deixa'm...
L'Atlético de Madrid va empatar al camp del Madrid.
També, sí.
Sí, sí, sí. I en una setmana el Barça es pot ventilar, entre cometes, la Lliga, perquè demà juga contra l'Atlético i d'aquí una setmana tenim el Clàssic Femení. Deixa'm dir que, per cert, he llegit una informació dels companys de Relevo avui que el Madrid femení ja és també sostenible. És a dir, ja quadra també números amb algun benefici.
Ah, pensava que volies dir que era pagar.
No, sostenible en el sentit que ja té beneficis, com ja fa temps que li passa al Barça femení. I dimarts torna la Champions femenina amb tercera jornada, Barça amb Polten, que evidentment podreu seguir aquí a Catalunya Ràdio, a la TDG, i amb un atractiu per aquells que vagin al partit i a l'estadi, perquè es poden fotografiar al costat de la pilota d'or d'Aitana Bonmatí o del trofeu del millor equip del món. Estaran exposats a l'esplanada i qui ho desitgi es podrà fer aquesta foto per immortalitzar al costat d'una pilota d'or, que no està gens malament. No sé si tindran una o les dues. Va, pel primer que truqui al 93-201-7474 s'endú una entrada doble per aquest partit, per aquest Barça-Sant Polten.
No va dir fins ara Sònia, però no és veritat. Queda't, Sònia.
La tutoria, pista número 5.
Doncs aquest personatge que fem avui, dimarts, precisament, va fer callar el Bernabéu en la celebració d'un gol. Qui és?
En els vells temps, Bernat Soler ara aplaudiria i faria
s'aixecaria i faria
feia
tot el show. Per què no ho feia? Álvaro Moratas, el nostre protagonista.
Va molt sobrat.
Va molt sobrat.
Té la panxa plena.
Però una cosa, va molt sobrat i no entenc com l'encerta. Que és molt difícil a la tercera avui encertar.
No tant. No tant.
Home, Barça, sabies que Morata jugava al tenis?
Ni als oients,
Em sona de la història, sí.
Sí?
Sí, el del tenis em sona de Morata.
La tercera era, ha jugat a Anglaterra, Itàlia i Espanya i té dues Champions. Si caus en que ha estat un protagonista de la setmana, surt més o menys fàcil.
Clar, és que això és el que té detectat el Bernat respecte a la Sònia, que
sí, però no totes les setmanes.
Excepte Ivan Elguera.
Està relacionat amb l'actualitat.
Me'n recordava de la nòvia de Real Madrid Televisión.
Són detalls per recordar, també. En fi, que el Bernat Soler, si no em dius el contrari, ha guanyat aquesta edició de la...
Sí, sí, perquè per l'alegria amb la que parla, és evident que he guanyat jo.
No, no, és evident.
Entre l'alegria de la Sònia i la teva...
No, jo...
Que ja no...
Estic trist, perquè ella està trista.
No, no estic trista. O sigui, sumes 12 punts, Oriol Domènech en suma 5, i Ferran Correas, que també l'ha encertat, perquè també ha encertat Oriol Domènech avui, els dos han encertat, que també l'Oriol des de l'estudi i el Ferran des de fora, estan empatats a 5 punts. Estarà més emocionant el segon lloc, ja ho veig, que el primer.
Sigui sense venir cap divendres.
Exacte.
Una
no, un divendres vas venir, Oriol, un, perquè tens 3 punts que només els pots haver sumat venint. Flic, el dia 20 del 9.
Ho té tot controlat.
Ho té tot. Sí, sí.
Sònia.
Moltes felicitats, Bernat Soler, estic molt contenta de que vagis líder.
I entre la nostra audiència, qui s'endú les duo?
Doncs mira, entre la nostra audiència, la guanyadora d'avui és Elisenda Carbonell Montmany.
Doncs enhorabona a l'Elisenda i també al Bernat per aquesta edició.
Gràcies, Sònia, que passis un bon cap de setmana.
I igualment,
bon,
tu també.
I un bon Nadal, també. Sònia, gràcies.
Adéu.
Bernat, Gemma, Oriol, gràcies per acompanyar-nos en aquesta tarda de divendres.
Un plaer.
Va, que creuem l'Atlàntic.
Carrer 11.
Avui ens retrobem amb el nostre home al carrer 11 de Washington, D.C. I, a més, després d'unes setmanes duríssimes que han fet que acumuli dies de vacances fins al 2029, avui li agraïm especialment la presència al programa. Francesc Garriga, bona tarda i ben tornat.
Bona tarda, bona tarda.
Estàs sencer?
Mig. Ha estat dur.
Bé, res que no pugui assumir un tio que és capaç de compaginar la corresponsalia a Washington amb el matí de Catalunya Ràdio a l'estiu. Vull dir que és un home de ferro colat i no ens matarà una campanya electoral.
No, a veure,
s'ha de dir que més enllà del resultat, el Garriga, l'endemà de les eleccions, per dir-ho així, que el vaig sentir a les dones i els dies, va arribar derrotat. Físicament.
Sí, home, és que, a veure, el ruix final ha estat fort, em vaig voler embolicar anar als últims actes de campanya, empalmant ja amb la nit electoral, i doncs tot plegat, diguem-ne que gestionar-ho físicament fins i tot ha estat complicat.
Fer coincidir els fusos horaris de Catalunya i Estats Units...
És quan ho he patit més, perquè, clar, hi havia molta demanda d'informació, però també hi havia horaris molt bèsties. Penseu que Donald Trump, el seu últim acte de campanya va acabar a les 2 de la matinada d'aquí, però és que jo ja havia començat el dia a les 6 de la matinada d'aquí, per tant, diguem-ne que els dies no s'acabaven. Però vaja, escolta, que us explicaré ara a vosaltres, no passa res.
Anar juntant un dia amb un altre.
Exacte.
I avall que fa baixada. Escolta'm, avui et trucàvem per saber com s'ho han pres els esportistes nord-americans aquesta victòria de Donald Trump, perquè aquí hi havia gent que s'havia mullat molt el cul a favor de Kamala Harris.
Més que mai.
Penso en Steve Kerr, que ja en parlàvem ahir, per descomptat en LeBron James, que va fer un tuit i declaracions diverses durant tota la campanya. No sé si has percebut alguna reacció o a favor o alguna altra especialment adversa.
En general, el que sí que estem percebent, i això aplica pels esportistes, però en general per la gent del Partit Demòcrata i els seguidors de Kamala Harris, hi ha hagut molta esportivitat, i aplicant-ho a la part esportiva, gent que s'havia mostrat molt vocal, molt contundent en contra de Donald Trump, doncs han acceptat el resultat de les eleccions, que també et dic, no podia ser d'una altra manera, però vist el que havíem vist en aquest país, ja t'ho podies esperar tot. Doncs Steve Kerr, no sé si ho vau comentar ahir, però va fer declaracions admetent que no estava content, que no li agradava com havia quedat tot, va voler ser irònic i va dir, ara espero que algú m'expliqui com han anat aquestes manipulacions electorals que tant es veien a venir i que al final no han passat, però en tot cas Steve Kerr o altres esportistes com LeBron James, que també ha fet ha penjat una foto a Instagram amb la seva filla dient et protegiré de tot el que vingui, bé, han intentat gestionar-ho sense que hi hagi ràbia cap a Donald Trump, tot i que el que ja t'avanço és que el món de la cultura, per una banda, Hollywood, el cinema, el teatre, la música, i el món esportiu es convertiran en dos grans nuclis de la guerra cultural que ens ve en contra de la presidència de Donald Trump. Ja va passar fa 4 anys, no sé si recordaràs, se les va tenir Donald Trump amb Steve Curry, que va dir que no volia anar a la Casa Blanca, i Trump va dir, no, doncs ara ja no et convido. No, i va aparèixer...
Jo crec que els Warriors van ser el primer equip en molts anys que no hi van anar.
I, exacte, no sé si era el primer equip els Warriors, però que els Warriors no hi van anar, això ho tinc segur. I que després, aquesta tradició de que els equips guanyadors anaven a la Casa Blanca, doncs hi havia equips que hi volien anar i hi havia equips que no hi volien anar, o jugadors que no s'hi presentaven perquè no volien formar part d'una recepció de Donald Trump. I això estic convençut que tornarà a passar. Segur que tornarà a passar, perquè, evidentment, Trump s'apunta a les matrícules. I no veig jo a Steve Kerr, si ha d'anar a la Casa Blanca, lluant a Donald Trump abans d'anar-hi. I això és el que esperarà que faci Donald Trump, si no, no el deixarà anar. Per tant, diguem-ne que ens esperen 4 anys de la resistència anti-Trump, tindrà un focus molt important al món de l'esport, que et dic una cosa, a diferència de casa nostra, on és molt difícil mullar-se, sí, o sentir que es mullin, sí, aquí s'han mullat molt, i et dic també una altra cosa, parlen molt bé els entrenadors, fins i tot els jugadors.
És que en general els no s'han saltat a la universitat són gent mínimament formada i en
però parlen molt bé i tenen discursos molt articulats, fins i tot alguns jugadors que dius es posen davant d'un micròfon i et fan discursos molt molt potents, i això jo crec que ho anirem sentint. Evidentment també hi ha jugadors contents, a la NFL sobretot hi ha diversos jugadors que estan encantats, un dels quals ha sortit amb gorra de Trump abans de les eleccions i després, per tant diguem que hi ha barreja de sentiments, però en general el món esportiu és anti-Trump i per tant serà un reducte de resistència.
Molt bé, doncs avui volíem passar pel carrer 11 breument perquè el Garriga ens fes aquest retrat des de l'òptica esportiva de la victòria de Donald Trump.
Mira, no, rapidíssim, Dana White, que és el president de la UFC, que és això de la lluita lliure, aquest senyor... i aquest senyor que no acabi amb un càrrec a la Casa Blanca, per exemple. És un home molt important a l'entorn de Trump, se l'escolta molt.
Allà no tenen ministre de l'Interior, no?
Ah, sí, sí que en tenen, sí.
Però he dit nom aquest nom, com es diu?
Sí, es diu... com es diu, Mallorca? Secretari... Homeland Security, sí, vaja, Homeland, que és interior, és a dir, assumptes de casa, diguem.
Seria un tio repartint estopa, i que ell en deu conèixer uns quants, com a garant de la seguretat, jo crec que...
Perdona, Trump va dir que havíem d'agafar lluitadors de la UFC i posar-los a la frontera a pagar migrants. Això s'ha dit. Això s'ha dit literalment.
És que aquest senyor ha guanyat unes eleccions.
Bé, sap greu dir-ho, però és la democràcia.
Sí, però que només serveix si ell guanya, si no, no li serveix.
No, en aquest cas seu, però...
Sí, és així.
Però aquest cop ha guanyat.
Aquest cop no, ha guanyat per segon cop. Aquest és el tema. En fi, deixem que el Garriga recuperi l'alè després d'aquestes setmanes devastadores. Un altre dia parlem... Clar, el Garriga tenia tanta feina...
Tenim Messi pendent de classificar-se pels play-offs.
Ara
que compta,
ja aboquem els play-offs, hauràs d'estar...
No fem el tonto.
Hauries de començar a fer un resum de les celebracions dels gols de Riqui Puig.
També.
Un recopilatori.
Mira, això m'he perdut els últims
dies.
Estic una mica de riu i no.
Tot aquest terrabastall l'ha agafat amb la setmana gran del Barça.
Que em va fatal. Hi ha tornada de seleccions ara, la setmana que ve?
Sí.
No fotis, ara que paro una mica. És que no vaig veure l'Estella Roja. Hosti.
Fatal.
Doncs ara ho recuperes durant la tornada de seleccions.
Hem arribat a una etapa, Garriga, en què és mala idea perdre els partits del Barça.
Ja ho estic veient.
Però clar, si tens feina, tens feina. Abraçada.
Vinga, una abraçada.
Una pausa i rematem al Tot Costa felicitant una dona que avui li han confirmat una beca. Ara venim.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
Durant l'eclipsi, es fa de nit per treure a la llum les millors històries.
Andreu Buenafuente, Abril Zamora, Carlos Cuevas i Victoria Luengo.
Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
Nous capítols de l'Eclipsi, amb Roger Escapa.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Com t'afavoreix la jaqueta, Laura?
El que més m'afavoreix és que me l'ha regalat Onda Tauler.
Compra la teva moto de fins a 500 centímetres cúbics i aconsegueix una jaqueta Twin Pro de Tauler Clothing valorada en més de 140 euros. I amb l'extensió de garantia Onda Plus, la matriculació és gratuïta. Consulta'n les condicions a Onda Tauler. Vàlid fins al 30 de novembre o fi d'existències.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
5 minuts i les 9, temps per saludar una atleta paralímpica que aquest estiu va ser malauradament notícia perquè es va quedar sense una medalla de bronze a la Marató de París i que avui ha sabut, vaja, li han confirmat que el Comitè Paralímpic Espanyol, tot i no haver obtingut aquesta medalla, li manté la beca ADO i, per tant, podrà continuar preparant-se pel seu futur esportiu. Helena Congost, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, no sé si felicitar-te perquè el Comitè Paralímpic Espanyol ja havia dit que això seria així, però, en tot cas, suposo que és una tranquil·litat que t'ho hagin confirmat.
Sí, havíem dit que seria així, teníem el dubte potser de quin tipus de beca seria, quan la començaríem a cobrar, no? Teníem forces dubtes i confiem en la seva paraula, però bueno, clar, també necessites, no?, trobar una mica la llum i que les coses siguin oficials. Han passat unes eleccions i estàvem bastant a l'espera. Per fi avui ha arribat el dia i la veritat que molt contenta, tranquil·la i... sobretot no per poder continuar la meva carrera esportiva i molt, molt agraïda pel recolzament i el compromís.
Amb aquesta tranquil·litat fa menys mal haver-te quedat sense el bronze o encara que hagin passat les setmanes i et concedeixin igualment la beca, continua fent el mateix mal?
No fa tan mal en el sentit que pots tenir aquesta continuïtat, no?, i seguir lluitant pel que vols. El fet de la medalla, doncs, encara no tens aquesta sensació que t'han robat, tot i que amb els dies es va apagant, no?, la ràbia. Ara ens van denegar la reclamació que havíem fet de la medalla al Comitè Paralímpic i al Consejo Superior de Deportes i ara doncs, l'advocat està preparant i a la querella per potser ja la setmana que ve començar la via judicial.
Per tant, no ho dones per perdut, eh? Això ho lluitaràs fins al final.
Sí, tant, tinc plena confiança en el meu advocat, ell està tranquil, està convençut, s'està envoltant de persones igual de bones que ell i, per tant, doncs, tocarà lluitar, potser esperar més del que ens agradaria perquè entenc que aquest procés és més lent, no?, que l'altre, que la reclamació que havia fet el Comitè Paralímpic Espanyol, però, bueno, tot sigui... per fi de bé.
Perquè, deixa'm tornar a la beca. Pel que he llegit, la beca és revisable d'any en any, però entenc que és una garantia que, com a mínim, fins a Los Angeles i sempre que continuïs competint, ho tens garantit.
Sí, bueno, aquesta beca sempre, més que revisable, és que cada any que hi ha campionats del món, doncs te la jugues, per dir així, i si guanyes una medalla superior, en aquest cas, plata, or, puja la quantia i en cas que ho facis pitjor, doncs te la poden retirar. Però sempre és així, no és que sigui en el meu cas, perquè m'han donat aquesta beca, sinó això és per tothom igual.
Doncs s'ha d'anar renovant per dir-ho així, però avui l'Helena Congosta ha tingut la tranquil·litat de saber que aquesta beca que li havien promès, tot i que oficialment no va ser medalla de bronze, per nosaltres sí, però pel Comitè Paralímpic no, doncs, podrà continuar entrenant-se amb aquest suport econòmic indispensable. Helena, contents per tu. Moltíssimes gràcies i una abraçada.
Moltes gràcies. Adéu.
Mal comptat, un minut i mig i les 9, la Sònia ha rematat del tot costa.
Recordem que tenim en joc el Palau partit d'Eurolliga entre el Barça i el Baskonia. Guanya el Barça de 6-35-29 quan queden 5 minuts per acabar aquest segon quart. Ja sabeu, com sempre, cada partit d'Eurolliga significa que hi ha el Tot Gira, l'app i el web de Catalunya Ràdio amb el Macià i companyia que us ofereixen aquest partit. El dia en què us hem explicat que marca Caçadors, la principal novetat de la llista de Luis de la Fuente, que ha deixat fora Cubarsí per prudència, però que Cubarsí no està descartat pel partit de diumenge contra la Reial Societat a Anoeta. Tot plegat ho veurem demà a la llista de convocats.
I el dia que li han donat un premi al Salmurri, la Federació Catalana d'Handbol, estem molt, molt contents per ell. Gràcies, Sònia.
Fins el dilluns.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i l'Andrea Martínez al control central. També gràcies a l'equip de realització de l'Esport 3 i a vosaltres, com no, per ser-hi cada vespre. Tornarem dilluns a les 7 amb l'anàlisi del Reial Societat Barça. Fins aleshores, feu bondat. President, per fi acord amb Nike.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!